Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Bon vespre, encetem aquí Esports 21. Una setmana on el Vilafranca de futbol va guanyar Castelldefels, els Canyars, victòria doncs important. L'Atlètic Vilafranca perd a casa davant un poderós Sitges. A tercera catalana, el Molanta estrena nou entrenador. Marxa Miguel Segura i arriba Àlex Sánchez Baena. L'Espirall, 5 derrotes consecutives, s'inclou ja en els equips de descens. I a la Lliga Penedesenca, el Monjos continua fort a la part alta.
Lliga, elit o sisena categoria. Resultats, classificació i propera jornada.
I parlem, doncs, avui així de manera contenta d'aquest Vilafranca de futbol. Antoni Carbó, victòria, jo no sé si necessària, però indispensable sí, eh? O justa, però indispensable sí, eh?
Indispensables, bo, i ho són totes, ja.
Carlos,
tenen que guanyar tots els partits.
Carlos Fernández, bon vespre, també. Home, ahir estàvem seguint al matí la victòria del Vilafranca, i dius, home, doncs, sí, ja tocava, no?
Ja tocava.
Xavi Sanz, bon vespre també.
Què tal?
Victòria imprescindible. Jo no sé si justa o injusta, ara ens ho explicarà l'Antoni Carbó, però imprescindible sí, no? Ja per començar
sí,
a trencar aquesta dinàmica.
Ja no per mirar dalt, sinó per
no mirar baix. Acaba
de començar, però sí que si ens haguéssim perdut, doncs ens quedàvem a baix al pou.
Després escoltarem també el tècnic, en David Vilajoana, que ell comentava una mica, Antoni, que bé, que sabia guanyar, però que tampoc no era per tirar petards, no? Que no pedregaria, no? Que era important guanyar, però pas a pas.
Sí, sí, és veritat. Va patir molt. Jo el tenia davant meu, allà als Canyars, i va patir molt.
Hem de parlar, però, de victòria ni justa ni injusta. Si fas dos gols i només te'n fan un, guanyes. Però Vilafranca va fer mèrits per poder fer més gols, sembla, no?
Victòria curta.
Curta.
I que després ens va patir, com et dic. Perquè els primers 20 minuts envia dues pilotes al pal. Una, el rebuig del pal, la torna a rematar en Roger Escamilla, i amb tota la porteria buida, amb la fan de la rematada, la tira per sobre el travesser, quan l'únic tenia tants metres de porteria lliure, perquè el porter és que ni era, estava per allà a terra. Vull dir que podies haver marcat amb un d'aquests pals, podies haver fet un altre gol, i al final, per no saber matar el partit, acabes patint molt.
El Roger Escamilla, Xavi, comentava, molt important a la part de davant, no?
Jo crec que sí, ja...
Tornava, ho dic perquè tornava després de la lesió.
Exacte, jo crec que se li ha trobat.
Va tornar el dimecres.
Sí, però vull dir que ja era...
Sí, perquè el diumenge a casa, com que ja anàvem, sembla 0-3 o així, sí, m'imagino sí, que no va voler forçar perquè anaves a guanyar poc i perdre molt. Sí, Roger Escamilla és un dels fitxatges estrella d'aquest any, un jugador que encara penso que treballa massa defensivament quan crec que podia portar més coses en atac, però també el futbol actual, doncs ja els davanters són els primers defensors. I, bueno, si arran de la seva entrada, doncs l'11, doncs jo crec que sí que...
Home, canvia, fa canviar el sistema de joc.
És un punt de referència, un jugador que juga molt bé, que lluita totes les pilotes. Al final sempre hem jugat amb mitges puntes o amb extrems, que al final tenim poca cosa a lluitar amb els centrals. Ell sí que i lluita i és on es troba còmode, i a partir d'allà doncs aquests jugadors de segona fila doncs s'han d'aprofitar.
I a més és un home que pot acabar amb 15 gols a lo millor, no?
Jo crec que no ha sigut mai ha sigut d'allò, però també comença a estar en una edat. Aquí va venir poder el primer any de Mater, quan va venir jo crec que ara deu tenir ja 24 o 25 anys, i jo crec que ha de començar. Doncs és clar, el futbolista a partir d'aquesta edat és més madur i jo crec que sí que al final, i més a la Lliga, ha dit, ha de tenir uns registres mínim 10-12 gols.
Bé, també només un incís, dimecres, va ser dimecres, no?
Dimecres.
Dimecres el Vilafranca va jugar a Copa Catalunya, va empatar 2 amb el Mollerussa i va perdre els penals, eh? Quan...
Després de tirar, crec que 14 penals per cada banda.
Però bé, suposo que un ambient fred, tampoc no era...
Evidentment, fred. no era un...
Hi havia futbol per televisió, també, i tot el que això comporta.
Sí, sí.
No? Si et sembla, repassem els resultats amb un partit també que queda pendent per un aiguat, no, Antoni?
Sí.
Aquest Vilanova, a la mitja part.
Encara que aquí surt el resultat de 0 no. a 0 suspès.
0.
Si no recordo 0. Malament, estaven 0-1.
Al minut 45. El Vilanova sí. Ja té 2 partits pendents, eh?
Un i mig.
Bueno, un i mig. Som-hi, doncs.
No, no els hi agrada, tindre els partits.
No, home, és que ara això reactivi. No,
ni amb Vilanova ni amb ningú.
Bueno, pensa que en la Copa Catalunya el partit Roda-Manresa queden 15 segons. Han de jugar en terreny neutral i si hi ha l'empat definitiu, anar a penals. I una multeta de 200 euros pel Roda de Barà perquè li van tirar una botella o no sé què a Moliniers. Bé, és el que passa. Som-hi.
Doncs vinga, anem pels resultats d'aquesta Lliga Elit, aquí en la jornada número 8, amb aquests resultats. Vic 0, Vilanova 1, suspès al minut 45. Lloret 1, Palamós 2, Atlètic Sant Just 3, Poble de Mafumet 0, Canvi de Let 4, Rapitenca 0, Castelldefels 1, Vilafranca 2, Figueres 2, Rubí 0, Valls 1, Manlleu 0, Sant Mauro 3, Horta 1. La classificació amb aquests partits pendents. L'encapçala el Sant Mauro amb 19 punts, seguit del Vic amb 17, Canvi de Let amb 16, Atlètic Sant Just, 14, Horta, 12, Castelldefels i Palamós amb 10 punts, Rubí, Figueres i Vilafranca i Rapitenca amb 9, Vilanova i Valls amb 8, Manlleu amb 4, Poble de Mafumet 6 punts i tanca la classificació el Lloret amb un punt.
Bé, si parléssim de bona sorpresa seria aquest Sant Mauro, Antoni, i de mala sorpresa, sens dubte, la Poble de Mafumet, eh? I si anem a parlar de cara i creu...
Doncs sí, aquesta Pobla que
semblava... Vilanova, que el Vilanova també semblava que havíem fet un...
Bueno, té 2 partits pendents,
Ah, té 2, vale.
Sí, es podria encara enganxar ben bé a dalt.
Sí, que dèiem que la Pobla ens va donar bona sensació i que sabien que milloraria, però veig que no milloren. No sé si a l'entrenador li queden gaires telediaris per escoltar.
Bé, i de fet, Lloret, Poble i Manlleu, que encara no han guanyat cap partit. A Lloret potser en tenien menys constància, però el Manlleu un històric també en aquesta zona, eh?
Sí, sí.
Vinga, la propera...
Al final també és un filial, jo crec que és una lliga...
Sí, però un filial que viuen allà, que mengen
sí,
allà...
Sí, és una lliga... que el futbol es toca molt poc, eh?
Amb el cas del Poble,
Sí, clar.
Són semiprofessionals, eh?
Sí, però és una lliga que vas baixant el futbol...
No, clar.
El canvi una mica, perquè clar, segur que en deuen tenir.
Quan tenien l'Àstic un filial, la primera catalana, fum, eh? Vull dir, no sé si serveix absolutament per res, no? La propera jornada, vinga, Antoni.
La propera jornada, Vilanova-Valls, dissabte a les 4 de la tarda, Poble de Mafumet-Vic, que deurà ser el partit de la xarxa, les 4 i 5. Rapitenca, Palamós, Horta, Castelldefels, i passem als partits del diumenge. Canvi de Let, Figueres, Vilafranca, Atlètic Sant Just, al Municipal de Vilafranca a les 12 del migdia, Rubí, Sant Mauro i Manlleu, Lloret.
Atenció que ve un Atlètic Sant Just que és quart i que també podríem dir que és sorpresa i que no sé si històricament el Vilafranca hi ha jugat mai amb l'Atlètic Sant Just, no?
Veurem què ens diu la prèvia quan faci... Sí. La prèvia del partit.
O sembla que és un equip...
És un equip de regional de tota la vida.
Sí, com el Sant Mauro i com tots aquests equipets que...
Està vinculat a algú amb el Barça. Sembla que els jugadors juvenils...
Sembla que sí.
Que no vol el Sant Just, sembla que van a... Que no vol el Barça, van al Sant Just.
Bé. La ciutat esportiva està a Sant Just.
Està tocant. Si us sembla, escoltem ràpidament el David Vilajoana. Aquestes són les declaracions que feia en David Vilajoana.
Bastant clau per tots, perquè ens dona aire, ens ha de donar confiança. És cert que no ha sigut el nostre millor partit, però ens hem agafat al camp, ens hem atau los machos, que diuen en castellà, i hem mossegat fort i ens hem tret els tres punts, que era el principal.
Com valores el partit de l'equip?
Primer, que no hem comès cap errada individual garrafal d'aquestes que ens costaven els partits. Això per mi és fonamental. En el futbol, que no has de fer regalant. A partir d'aquí, que si l'equip és millor o té millors jugadors o generen situacions de superioritat perquè són millors, cap problema. El que no pots fer regalar, que és el que veníem fent els darrers partits. Això ho hem tallat d'arrel, i el que hem fet és defensar bé i atacar. Bueno, hem atacat bé, hem tingut oportunitats. És cert que podríem haver marcat algun gol més, però ja després els nervis t'entren, prioritzes el resultat, i hem defensat molt bé. Quan ens han fet l'1-2, que acostumàvem a cagar-nos els calçotets, aquesta vegada ens hem fet forts, hem estat concentrats i hem aconseguit mantenir el resultat, que fins ara ens estava sent impossible.
Hem vist Abde sortir amb molèsties, no sé si és només això o realment hi ha hagut alguna més.
No, aquest, com que és Jetas, si estava cansat, ha fet veure que es lesionava, perquè no li diguen que és vago, però no, crec que està bé.
Ja només queda afrontar el proper partit, continuar amb la dinàmica de l'equip i sobretot quedar-nos amb la victòria en un camp complicat, no?
Sí, sí, evidentment, això ens ha de donar aire, confiança, i hem d'anar de 3 en 3 perquè hem de recuperar la feina que no havíem fet fins ara. Però vaja, tranquil·litat, que es concentrin i es centrin en el joc, i el resultat ja vindrà per si sol si fan bé les coses.
Bé, doncs, les declaracions de David Vilajoana. Antoni, en tot cas, se'n nota, doncs, com a mínim, bufant pel sumar els 3 punts. Seria...
Sí, sí, sí. Com et dic, ho va patir molt a l'últim tram de partit, però doncs, la victòria, com et deia, era curta, i el David Vilajoana ho va patir molt allà a la banqueta, i al final doncs se'l veia content.
Dic una mica, Xavi, que potser quan sumes i guanyes, després també pots donar un pas més de tranquil·litat, no? Quan tens aigua al coll, l'indispensable és sumar els 3 punts.
Aquesta, a part dels 3 punts necessaris, jo crec que el reforç et dona confiança, perquè estaves en una dinàmica molt, molt negativa.
I el Castelldefels és un equip que va a 6è, que té, sí, sí, té un partit pendent. O sigui que no es va guanyar amb un equip de la zona baixa, sinó que es guanya al camp d'un Castelldefels que està força ben posicionat amb aquesta Lliga Elit.
Bé, parlem amb protagonista, Antoni, un home que ja torna a marcar gols, que és el que necessita el Vilafranca.
I tant, si ho necessitem.
Com tothom.
Roger, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé, vosaltres?
L'eufòria d'ahir ja has anat baixant?
Sí, sí, sí. Bueno, encara dura una mica, però bé, bé. La veritat és que molt content.
Ho necessitàveu, eh?
Sí, la veritat és que sí. Veníem d'una dinàmica a nivell de resultats doncs una mica fluixa. Llavors sabíem que anàvem a un camp supercomplicat, com és el del Castelldefels, a nivell d'institució, doncs, igual que nosaltres, un equip que baixa de tercera, que té ganes de tornar a pujar i que no és un camp gens fàcil. I la veritat és que l'equip va estar molt bé i sobretot doncs, aquesta victòria que ens dona oxigen i molta confiança.
Estàvem parlant de que victòria curta i al final patida.
Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, jo crec que s'ha demostrat amb aquestes 8 jornades que portem en aquesta lliga que és una lliga supercompetitiva, que hi ha equips amb molt nivell i que tots els resultats són ajustats, excepte algun que a vegades sí que és bastanta diferència, però bueno, per norma general crec que és el que et deia, una lliga molt competitiva i que jo crec que aquesta victòria sofrida també ens va bé com a equip per guanyar aquesta solidesa que jo trobava a faltar a nivell d'equip, de ser més consistents. Al final, els últims 15 minuts vam saber patir i, hosti, és una victòria que això, per la forma com guanyes, doncs et dona molta, molta confiança.
La tens el primer tram de partit amb tota la porteria buida i la fan potser de marcar i veure-ho tan clar, se te'n va la pilota per sobre el travesser.
Sí, sí, sí. Aquesta jugada, jo sóc un jugador que, bueno, al final els davanters vivim del gol. Sí que és veritat que aquesta ocasió era bastant clara, però bueno, al final d'ocasions els jugadors de primera divisió també en fallen claríssimes i no hi ha un altre que aixecar-se i per sort doncs vaig poder ajudar l'equip amb aquest segon gol que ens va donar la victòria.
Què els has fet amb els àrbits que tenen el número pres?
Bueno, això és una història bastant complicada perquè al final crec que els arbitratges doncs no m'agrada ficar-me mai en els àrbits, ells intenten fer la feina el millor que saben. Sí que és veritat que bueno, per mi a vegades hi ha faltes que són doncs, molt clares o decisions que per mi són des del meu punt de vista doncs, molt clares, però bueno, ells si no les veuen així és el seu punt de vista i és el que hi ha. Al final s'ha de jugar amb tot el factor arbitratge, és un factor que també s'ha de tenir en compte en el futbol i a vegades doncs, et va a favor i a vegades doncs, et va en contra. I per mi, personalment, jo crec que aquest partit va estar una mica en contra nostre. Però bueno, això al final és acostumar-se.
Un àrbit del Col·legi de Tarragona, igual que el de dimecres, que no te'n va picar ni una a favor.
Bueno, sí, és el que et dic. Al final, jo crec que com a institució Vilafranca, per mi hem començat alguns partits que hi ha hagut certes decisions arbitrals en certs partits que no ens han afavorit. Com a institució, pensant en el Vilafranca, crec que sí que és veritat que penso que ens haurien de tenir una mica més de respecte, això des del meu punt de vista. Llavors, espero que, bueno, que d'aquí en endavant, doncs, aquestes decisions que són més compromeses siguin més cap al nostre terreny que no cap al rival.
Tornant al partit d'ahir, Roger, sentíem en David Vilajoana que deia doncs, que havíeu sapigut patir, tu també ho has comentat, a l'últim tram de partit. Jo trobo a faltar quan que es concedeix molt amb aquests últims trams de partit i quan vas guanyant. Per la mínima, amb un resultat ajustat, em refereixo, eh?
Sí, a veure, al final jo crec que això és el futbol, vull dir, quan tu vas amb un resultat favorable, jugant a fora de casa, sempre, evidentment, i més, anaves amb un 0-2, et fiquen a l'1-2 al minut 75, evidentment, ningú en el món del futbol s'espera que tenir un partit tranquil del 75 al 90 més afegit. Vull dir, t'has d'esperar un equip, un Castelldefels en aquest cas, que t'apreta, un Castelldefels que genera moltes ocasions. Llavors, per mi, com bé deia abans, guanyes molta confiança a nivell d'equip perquè trobava a faltar aquesta consistència que durant aquests 15-20 minuts des del 75 fins al final del partit doncs sabem patir i això és molt important. Això és molt important, agafar-se la victòria com sigui i rascar els 3 punts, que és el que vam aconseguir.
Jo trobo a faltar doncs, matar aquest partit, no? Amb algunes caigudes, no concedir tant de voler treure la pilota, es té que trencar, arribes a aquest punt del partit que no pots concedir aquell corna que et marquen el gol, no pots concedir aquella última falta lateral que et provoquen una centrada a dintre el punt de penal. Tot això, vist des de la grada, a mi em fa patir molt.
Sí, no, és així, és tal com dius, vull dir. Però és el que et dic, jo penso que al final agafes qualsevol equip i sí que potser a la contra pues, tens alguna ocasió, jo de fet recordo alguna que potser a la contra sí que podíem haver fet el tercer, recordo un xut meu que em piten una falta que per mi era inexistent, una pilota que lluita al Nil i això ja era amb 1-2. Bueno, al final és el que et dic, el futbol l'equip que va per darrere i jugant a casa més, hosti, és difícil no concedir, però bueno, sí que és veritat que treballarem, estic convençut per evitar aquestes ocasions que puguin permetre al rival doncs en aquest cas igualar el marcador.
Quan us fan l'1-2, et carregues una mica l'equip a l'esquena i te'n vas pràcticament a veure tots els companys esperonant-te'ls i animant-te'ls. Perquè sembla que de vegades quan es fan un gol abaixem una mica els braços, no?
Sí, bé, a veure, mira, en referència a aquest tema, us dic que el dimarts vam tenir una reunió amb els jugadors abans de l'entreno, per ficar una mica les coses sobre la taula, per veure els punts de vista dels diferents jugadors. Crec que era una reunió que havíem de tenir amb tots els jugadors, i la veritat és que crec que n'hem tret molt de profit, perquè bueno, van haver-hi diverses opinions, i al final jo crec que una de les qüestions era aquesta consistència que necessitem com a equip, i sobretot en el cas quan et marquen un gol, que al final és futbol i sempre et poden marcar un gol, és evident que mai és impossible que tots els partits t'avancis tu. Llavors, quan el rival es fica per davant, el que no pots fer és baixar els braços. Llavors, un dels punts més importants d'aquesta xarra que vam tenir amb els jugadors era que quan es marcaven un gol, que no passava absolutament res, que al final ens hem d'aixecar braços tot l'equip, animar-nos els uns als altres, i és més, a vegades, jo ho he dit alguna vegada, a vegades és millor que et facin un gol, perquè al final tu, amb la inèrcia, fas l'1-1 i pots fer el 2-1, que no pas que al revés, que marquis tu el primer i el que deia, al final el resultat en contra, l'equip contrari t'apreta, vull dir, que no passa res, que el futbol s'han vist resultats d'anar 2-0 al minut 85 i remuntar el partit. Vull dir, això és el futbol i és la gràcia que té aquest esport. Per mi és el que fa gran el futbol.
Roger, és la teva segona arribada a Vilafranca. Com arribes aquesta vegada? Qui contacta? Com funciona això de que tornis a Maldegar?
Doncs mira, a mi jo parlo durant la pretemporada, estic molt en contacte tant amb el David com amb el Ramon. Llavors, al final, tant l'entrenador com el director esportiu. Llavors, la veritat és que quan parlo amb ells, em comenten un projecte que per mi personalment m'agrada molt, perquè al final jo crec que, bueno, venint de la tercera divisió, doncs decideixo fer un pas enrere, però sí que amb el projecte que em comenten, doncs és un projecte molt ambiciós, amb ganes de pujar, i al final és el que els vaig dir. Jo estic disposat a fer un pas enrere si tenim l'equip i les condicions per assolir l'ascens. I vist lo vist, estic convençut que aquest equip té qualitat de sobres i talent i el sacrifici que es necessita per assolir aquest ascens. Estic convençut i confio en cada un dels jugadors, en tot l'estaf tècnic, que ho assolirem. I al final és això, jo vinc amb aquest rol de sí que és veritat que en aquest any doncs sóc un dels veterans de l'equip, no? Vull dir, sent encara jove, amb 24 anys, doncs em toca assumir aquest rol, però estic preparadíssim per fer-ho i per ajudar al màxim a l'equip en el que sigui.
Roger, aquí a la taula també tinc els companys, en Xavi Sanz i en Tito Boada. Deixo amb ells, que segur que et volen fer alguna pregunta.
Què tal, Roger? Soc el Xavi. Primer de tot, com estàs de lesió, una lesió muscular, amb el perill que sempre comporta, no?, les recaigudes?
Sí, no, la veritat és que he estat això, 4 partits a fora, llavors qualsevol recuperació té el seu temps, i sí que és veritat que, bueno, 4 partits, doncs, a mi que sóc un apassionat i un malalt del futbol, doncs ho trobava molt a faltar, i ara recuperat al 100%. Crec que hem fet una recuperació juntament amb el centre Cal Fregues a Vilafranca i un centre L3 a Manresa, que m'ho he anat combinant de les dues maneres, i també, evidentment, amb el fitxer del Vilafranca ho hem anat portant per aquestes tres bandes, i la veritat és que recuperat al 100%, sobretot també que el partit de Mollerussa em va servir per agafar sensacions, i evidentment el de Castelldefels era la prova que necessitàvem, i no tinc cap molèstia, vull dir que superbé, superbé.
Abans ho dèiem, no?, que t'hem trobat a faltar, però tu mai has sigut de registres, no sé, el màxim que has fet aquests últims anys en registres de gols?
A veure, jo estic a nivell de gols, jo hi ha una temporada que estic a Tàrrega que faig 10 gols, que és la temporada que es para per la pandèmia. 10 gols portava a mitja volta, vull dir que sí, anava un promig de 20 gols a la temporada. Llavors, també tinc una temporada que per mi és una de les millors, que va ser a Granollers, que també portava 5-6 gols a la tercera divisió en mitja volta, però és quan vaig tenir la lesió greu del creuat i del genoll, que se'm va... Bueno, vaig estar un any i mig recuperant, vull dir que va ser una lesió molt important, i la veritat és que, bueno, aquests són els meus registres, però que estic convençut que aquest any, doncs, vinga a superar-ho, i si no és així, ajudar el que deia abans, ajudar el mal que sigui a l'equip, que és l'important al final.
M'imagino, has dit l'edat que tenies, també això ajuda, estàs en una edat de... que comences a tenir l'experiència, a saber estar al camp. En principi també és un any que tu vens com a referent, has estat altres anys al Sant Cristòbal, que has estat amb equips compartint la punta d'atac. Això influeix també una mica en confiança, en saber que tens que jugar els 90 minuts. A vegades amb aquests equips, doncs, et demanaven 45 a tope perquè et sortia el company, com aquest canvi, com l'estàs portant.
Bé, al final, vosaltres ho sabeu, l'any passat a tercera, al final la tercera divisió és una lliga també super, super competitiva. Llavors, jo crec que aquest fet de... Jo al final, gairebé des que estic amateur, doncs he jugat a tercera, llavors aquest punt, aquesta experiència que m'ha donat i el minutatge que he tingut a tercera, doncs sí que és veritat que per mi em juga a favor a l'hora del que dèiem, en certs moments de partit, doncs saber com gestionar-ho, no? Potser altres jugadors que potser sí que són més joves, que surten de primer any, igual que hem passat tots, que al final sempre hem tingut el nostre primer any d'amateur o el segon any, que potser depèn de quines circumstàncies dubtes una mica. Llavors sí que és veritat que, com bé deies, amb aquesta experiència tercera sí que em dona tenir les coses clares en diferents moments de partit, i un dels quals que penso que va ser aquest cap de setmana, des del minut 75 al final del partit, doncs això, intentant barallar-me amb els centrals, treure oxigen, vull dir, quan l'equip està més acolat, doncs fer ajudar al màxim que en lo meu a l'equip.
Sabent que el futbol ha evolucionat els últims anys i també coneixent les teves característiques, però jo crec que a vegades et desgastes massa en defensa, no? Per lluir en atac, quan es treballa tant en defensa com és el teu cas.
Sí. Jo sempre he sigut un jugador, penso, des del meu punt de vista, crec que he sigut un jugador que ha treballat molt. Penso que el treball és fonamental pel futbolista, és per mi és la virtut més important que ha de tenir un futbolista. Llavors, és un sentiment per mi ja, que jo crec que ja va lligat al meu caràcter, que em defineix, que és el treball. Llavors, aquest treball sempre em fa, potser sí que és veritat que ja m'ha dit des d'una vegada, que a vegades potser m'excedeixo de defensa, però és com, no sé, un sentiment de dir, és que necessito treballar, necessito aportar el màxim a l'equip, saps? I és com que si em quedo a dalt, allà tranquil, esperant la meva ofició, és com que no va amb mi, saps? Haig d'estar allà amb tot l'equip, evidentment, perquè al final el futbol, com bé sabeu, un joc d'equip, i es necessita els 11, perquè aquí al final aquestes categories no tenim cap Messi que ens marqui les diferències. Llavors, al final aquí tothom ha de córrer.
Bé, ja per acabar, Roger, en tot cas, dissabte és...
Diumenge,
perdona, l'Atlètic Sant Just, també un equip debutant aquí, que com que també s'estrena amb aquesta categoria, seria important sumar ja la segona consecutiva, no?
Sí, sí, això està més que clar. Vull dir, sortirem, evidentment, amb totes les ganes i la il·lusió d'emportar-nos la victòria, i penso que al final la victòria de Castelldefels l'hem de fer bona precisament aquest cap de setmana contra l'Atlètic Sant Just, que al final... és un equip que, evidentment, molt bon equip, perquè ve amb una molt bona dinàmica, que al final, si no recordo malament, ve de 3 partits guanyats consecutius. Com bé deia abans, lliga molt competitiva, serà un partit super, super difícil, però parlant com a individualment i com a equip, segur estarem preparats al 100%, intentarem preparar el millor que puguem al partit, i estic convençut que si juguem com aquest cap de setmana podrà passar qualsevol cosa, però tindrem més opcions de guanyar que de perdre.
Doncs que hi hagi sort diumenge, Roger, una abraçada. Gràcies.
Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Que vagi adéu, bé. Adéu.
Bé, és el que diu, no? Fer vol a la victòria a Castelldefels guanyant a casa, no?
Sí, sí, és evident.
És aquell promig... Sí, sí. Bé, doncs, diumenge a les 12, l'Atlètic Sant Just, fem una pausa i anem ja Digues, Antoni. L'acte de diumenge.
Exacte. De diumenge. Recordar l'acte de diumenge a la tarda a la Sala Sam, que també a la vegada servirà per fer un homenatge als germans
Pepe i Paco Foix.
Pepe i Paco Foix, i que tenim confirmats, doncs, en última instància, ara fa poc, la presència d'Àlex Moreno, jugador de la Premier, sortit d'aquí de Vilafranca, també.
A quina hora comença, Antoni?
A les 6 de la tarda.
Doncs això serà llarg, perquè hi ha molts ponents, no, Antoni?
Sí.
Bueno, hi ha l'Ivan Moreno...
L'Ivan Moreno, desgraciadament, no ho podrem tenir, perquè sembla que el partit contra l'Andorra li han posat el dissabte a la tarda, l'Andorra Nàstic, i no hi podrà ser.
Això és diumenge?
Això és diumenge a la tarda. Sí. No, perdó. Li han posat partit a la mateixa hora.
Nàstic-Andorra.
Que...
Nàstic-Andorra.
Exacte.
Si ho haguéssiu dit, haguéssim trucat i que ho haguéssim canviat.
Llàstima de no haver-ho dit.
I en tot cas, però ve també el Pucci, crec.
També ve el Pucci.
Sí, venen...
Sí, els tinc, tenim els ponents aquí. Tenim aquí.
I que tothom que vulgui és un acte obert.
Josep Maria Nogués, Manel Rodríguez, Agustí Puig i Bet, l'en Pucci, el periodista Josep Maria Batet, l'exjugador del... i que ja ho hem dit de la Premier, de l'Àlex Moreno, i tenim també...
Doncs, que venia l'exdirector d'aquesta casa, en Joan Beumala.
En Joan Beumala, exacte.
Vinga, doncs, diumenge, tots al SAM...
Primer a les 12 al municipal i a les 6 de la tarda...
Allà, exacte. El mateix que sí, us poden fer un bon menú i us aneu a veure la xerrada. Pausa i continuem.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Primera catalana o setena categoria. Resultats, classificació i propera jornada.
Venem, doncs, ja per aquesta primera catalana, companys, l'Atlètic perd i, a més, ho fa d'una manera prou contundent davant, sembla, un Sitges molt poderós.
Doncs sembla que sí, però abans haig de dir una cosa, Tito. Tens els oients deprimits.
Per què, eh?
Amb això que has posat, que has afegit a la presentació de les categories, sí, això de sisena categoria, sí, setena categoria, novena categoria, la gent diu que es deprimeix.
No. Sí?
Sisplau, ens demana que
ens posem
per poder continuar escoltant el programa, doncs, que ho traiem.
Així ho farem. Anem a la primera catalana, Antoni, l'Atlètic que perd i un Sitges que sembla que és poderós, almenys pel que podem veure, no?
El divendres m'ho comentava en Josep Atzerà, que li preocupava molt aquest partit perquè és un Sitges molt fort, molt potent, que va, a més va a dalt a la taula classificatòria, deu anar segon o...
Sí, està col·lider.
Tercer, i que, doncs, que era un partit d'aquells que tenia notats perquè li preocupava pel que podia sortir. Doncs mira, va sortir creu, i amb derrota contundent. Anem pels resultats. Aquí també la vuitena jornada. Escó 2, Ciutat Cooperativa 3, Sant Feliuenc 3, Canonja 2, Sant Ildefons 1, Joventut 25 de Setembre 1, Martorell 0, Sant Cugat 0, El Catllau 1, Sant Boià 2, Atlètic Vilafranca 0, Sitges 3, La Sénia 2, Tortosa Ebre 0, Viladecans 1, Camarles 1.
La classificació també amb equips històrics a la part baixa. Aquí no es perdona absolutament.
I aquesta derrota torna a posar l'equip de la Fundació en aquest pom d'aquí baix.
Baixen 4?
Sí.
Encapçala la classificació el Martorell i el Sitges amb 16 punts.
Que tenen un partit menys.
Exacte. Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc amb 15, Sant Boià amb 13, Sant Cugat amb 12, Tortosa amb 10, Joventut 25 de Setembre 9, La Sénia 8 punts, Canonja i Sant Ildefons i el Callà i la Fundació Leti Vilafranca amb 7 punts, Viladecans amb 6, Ascó amb 5 i tanca la classificació el Camarles amb 4 punts.
A la part baixa, fixeu-s'hi, Ascó i Camarles, sobretot aquest Ascó, aquest Viladecans, tenen un partit menys, ens toca guanyar també, eh? Després de la victòria, jo diria que molt meritòria a Martorell, l'Atlètic, doncs, que torna a ensopegar a casa i s'ha de refer, perquè és que tampoc no és una lliga de 22 equips, eh? És una lliga de 16 i són 30 partits. En aquest sentit, ja, home, són molts, sí, però és que són 4 o 6 menys del que estàvem acostumats, eh?
No hi ha gol, si tu mides, juntament amb el Callà, amb 5 gols són els equips menys.
No, 5 gols costa molt puntuar, eh? Això és veritat. Això és
sí,
veritat.
Sí.
Som-hi, la propera.
La propera, Sitges al Callà, el dissabte, 6:15 de la tarda, Ciutat Cooperativa, Fundació Atlètic Vilafranca, a les 6 de la tarda. Un altre partit pel dissabte és la Canonja Viladecans. Passem als partits del diumenge, Sant Boià Martorell, Joventut 25 de setembre, Sant Feliuenc, La Sénia Sant Ildefons, Camarles Ascó i Tortosa Ebre Sant Cugat.
Bé, un Atlètic que va encaixar aquest 0-3, que la setmana que ve ve al camp de la Ciutat Cooperativa de la Peralta, però això també ho dèiem fa uns dies, on anava Martorell,
que era... I el Sant
Boià. Exacte, i de fet va encaixar el 44-71-89. Bé, Antoni, que hi hagi una recuperació aviat, no? I que el Parxi no es preocupi, que encara queda molt.
No, el Parxi no es preocupa, ho té clar.
Estic acostumat a...
Ho té clar, el Parxi.
Però perdre...
Que això estigui a la meitat de la segona volta sí que em preocupa.
Però
ara no.
L'avantatge que aquest any no poden prendre jugadors, crec que el Vilafranca, no, Antoni? No sé si són filials o no.
Està clar que sí.
Són filials. I l'Atleti pot pujar si el Vilafranca...
Exactament.
I si Vilafranca baixa, que esperem que no, l'Atlètic també baixaria.
No, ho poden canviar de grup, no?
No,
si ets filial, no.
Si ets filial. Crec, eh?
Clar que ho és filial, si no...
Sí?
Si poden posar un al grup 1 i un al grup 3.
Carlos, buscant les trampes, eh? No val això.
Filial.
Clar que ho és.
Sí. No ho sé, jo no tinc...
Està clar, sí, sí.
Però de moment no n'ha estirat, diríem.
No n'ha estirat ningú.
Bé, doncs, ho deixem aquí. Dissabte a les 6, Ciutat Cooperativa, Atlètic Vilafranca. Anem a la tercera catalana.
Tercera catalana o novena categoria. Resultats, classificació i propera jornada.
Entrem en aquesta tercera. Habitualment, doncs, aquí a Esports 21 intentem estar al lloro, no?, com es diu popularment. Un entrenador que fan fora, que avui el tindrem en directe. Un entrenador que arriba, que avui el tindrem en directe. Què es pot demanar més, Xavi? No, ho dic perquè la gent diu a l'altre, hòstia, espera, que escolto Esport 21.
Ja me
n'entararé.
Més audiència a l'emissora.
El programa de referència.
Sí. I riuen, riu tot picarament així, no? No, però em refereixo que no sé si us ha sorprès o no, no? Que Miguel Segura...
Està clar que sí, ens ha sorprès.
I en canvi, ara ho repassarem, altres entrenadors...
Hi ha altres sorpreses, que si la vols... Explicades, expliques o no?
D'entrenadors?
Bueno, entrenadors, doncs...
Que estan...
Jugadors, que ara...
Bueno, ara anirem parlant, no? Però, si et sembla, repassem la jornada perquè l'Espirall suma 5 derrotes consecutives, però tranquils, que el president m'ha confirmat que es confia en Rafa Moral. Però ja sabeu que els presidents dilluns hi confien... I a lo millor dijous...
Dijous ja no està.
Però no crec que sigui el cas de l'Espirall.
No.
I el Torrellenc, doncs, que també confia en el Jonas. Bé, jo més que confiar diria, i em sap greu dir-ho, que no sé si realment poden arribar a salvar la categoria. L'any passat, la penya jove en aquest temps tenia un punt. L'Espirall, a la setena jornada, té un punt. I tu vas
Torrellenc.
Dir... El Torrellenc. Tu vas dir que recuperaria
la penya jove...
No va recuperar. Per tant, no diguis
no diu res
que el Torrellenc recuperarà. Queda molt, però ja són números per...
No? L'any passat també semblava difícil, però clar, si fas un canvi...
L'any passat tenia 12 punts, el Torrellenc.
Sí, però també va estar patint i
sí,
va estar allà...
No, però tenia 12, aquesta jornada,
sí,
la setena.
Sí, però al final, segons... És com tu, no? Canviar per canviar tampoc.
No.
Té que haver més cosa i al final...
Així és. Antoni, repassem els resultats, si et sembla.
Doncs repassem els resultats. Aquí també la vuitena jornada. Capellades 4, Riu de Villes 2, Moja 3, Torrellenc 2, Ribes 1, Hortonenc 0, Sitges 3, Canyelles Associació 1, Vegas 3, Bas Espirall d'Esclotes 2, Can Cartró 1, Sant Esteve de Sarrovires 2, Sant Pere Molanta 1, Olímpic Cafetjó 2 i Masquefa 5, Olivella 5. La classificació l'encapçala l'equip del Capellades amb 24 punts, seguit del Canyelles i Olímpic Cafetjó amb 16, Sitges amb 15, Ribes amb 13, Moja i Vegas amb 12, Sant Esteve de Sarrovires amb 11 punts, Masquefa i Riu de Villes i Hortonenc amb 10, Olivella amb 9, Sant Pere Molant i Bas Espirall Esclotes amb 7, Can Cartró amb 6 i tanca la classificació el Torrellenc amb un punt. La propera jornada. Moja Ribes, dissabte a les 5 de la tarda, Canyella Sant Pere Molanta, també el dissabte a les 5 de la tarda, Riu de Villes, Masquefa, també a les 5, Bas Espirall Esclotes, Can Cartró a 6:15, Sant Esteve de Sarrovires, Capellades a 6:15 i passem als partits del diumenge. Torrelles, Olivella a les 12, Hortonenc Sitges també a les 12 i Olímpic Can Fatjó Vegas a les 6 de la tarda.
I per cert, demà 9:15, els 20 minuts pendents del Riu de Villes, Can Cartró amb 2-1. I ahir anava jo amb el Carlos i em diu que s'acumulen les targetes a
sí.
Tercera Catalana.
Aquest any s'acumulen a la tercera també.
Sabíeu,
també,
això?
També. Aquest any, eh?
Això pot ser un... No. Home, que no ho sàpiguis al començar. Ara sí, perquè ara...
No, avui ningú ho sabia, eh?
Això, ara has de negociar, en tinc 4 a la cinquena...
Qui ho té que comunicar, això?
De fet, ho comenta la federació,
surt...
però l'obligació és del club, és saber-ho.
Sí, no, clar. Perquè...
Però la, quan... el club com ho té que saber?
No, si, tens la cinquena targeta, ja...
No. Com ho té que saber que aquest any s'acumulen?
En teoria per una circular, però jo
me les miro tot. No,
jo me les... Hi ha el pla de competició que surt allà. Això sí que surt al pla de competició. Però circular, jo me les he llegit boi totes i a mi em sembla que això no va sortir, cap circular.
Però on t'ho tenen que llegir? Els...
El pla de competició.
El pla de competició. No se'l llegeix ningú?
No. És un totxo...
No, menys el Carlos, que té temps, i ell, mira, cada dia fa 2 pàgines.
Sí.
Bé, anem a un dels protagonistes, malauradament, de la jornada, Miguel Segura, bon vespre.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, gràcies per donar la cara, perquè ja et vaig concretar el mateix dimarts. Explica'ns una mica això de que tu reivindiques que t'han fet fora, no és que tu hagis plegat.
Bueno, sona malament, no?, que et facin fora.
Bueno, que t'han cessat, que t'han dit que no continues.
Exacte, han pres la decisió de destituir a l'estaf tècnic i ja està. I, bueno, al final, jo crec que no treure gaire bons resultats, doncs a vegades passen coses d'aquestes.
Però després d'una victòria al camp de l'Espirall per 0-3, potser semblava a priori que no era el moment, no?
Bueno, si m'ho preguntes a mi particularment, doncs a l'igual no. Més que res també pel bon treball que s'estava fent setmana rere setmana i que es va veure realment que el dia de l'Espirall doncs, va sortir tot i els jugadors van treballar i van entendre realment que si feien el cas que nosaltres els hi estàvem demanant, doncs sortirien les coses i així va ser i bueno, al final... Això ja feia d'una setmana o dues que ja estava decidit.
Carlos, es va sorprendre, no?
No, és això, aviam, si ja ho tenien decidit 2 setmanes abans.
Ja no...
Sorprèn això, no?, que guanyis l'Espirall i que et diguin que no continuen, no?
Bueno, perquè... això ho dic jo perquè al final...
Imagines.
Això no ho decideixes d'avui per avui i perquè al final, després amb el temps, vas escoltant coses i t'assabentes de coses.
Bé, havies portat molts jugadors aquest any, Miguel, a Sant Pere Molanta, o no?
Bueno, havia sigut una miqueta entre la Junta, que crec que va fer una molt bona feina, entre nosaltres com a staff tècnic també, que vam portar algun jugador bastant interessant o molt interessant, i crec que teníem jugadors que, per no estar en aquesta situació que actualment està a Sant Pere Molanta, no? Al final, sempre a vegades... costa una mica tenir aquest feeling entrenadors-jugadors perquè entenguin el que els hi demanes i, desgraciadament, com s'està veient estem nosaltres o no, pues, del que vaig anar-los a veure l'altre dia, hòstia, falta aquesta petita sort que quan estàs de cara a porteria, que si no la fas, te la fa el rival. I així va ser.
O sigui, diumenge vas a veure el partit?
I tant.
Mira, és, bueno, ho dic perquè és estrany, normalment els entrenadors que pleguen no van a... Hi va haver molts canvis a l'equip titular, Miguel?
Bueno, és que és algo, és com que aquest any Sant Pere Molanta té un gafe, no? Algú l'ha agafat, algú l'ha mirat malament. Hem tingut lesions des del primer moment i portem unes quantes. L'altre dia, el mateix dia que ens anem al vestuari a dir-li adéu als jugadors, es lesiona el porter, Antonio Baca, i el mateix dia es lesiona Rai Carrillo. O sigui, no sé, pitjor, coses pitjors no poden passar. Ja tenim una lesió de llarga durada, com és el Marc López. És que, bueno, moltes coses estaven passant que no eren gaire propenses a que les coses anessin bé, per dir-ho d'alguna manera, i desgraciadament així és.
Miguel, doncs, no sé, veurem, suposo que aviat amb alguna banqueta, no? Perquè de ganes en tens.
Bueno, això mai es perd. Ara sí que és veritat que a descansar, sobretot aprofito per donar-li les gràcies als jugadors i a l'estat tècnic, a la Junta també per pensar en nosaltres en aquell moment, i sobretot als jugadors per voler treballar 3 dies a la setmana, que molta gent això no ho fa, i a l'estat tècnic, que al final és la meva família, els meus nebots, i que han estat tots els dies allà i al final treballant superdur per intentar treure això cap endavant.
Miguel, una abraçada. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bé, i quan un marxa d'una banqueta n'apareix un altre, no, Xavi? Això és...
Sí, normalment sí.
Oi que sí, Antoni?
Però té poliempleu.
Quasi és llei de vida.
Que ha deixat algun equip de base. Tenim en directe amb Àlex Sánchez Baena. Àlex, bon vespre.
Hola, bona nit, què tal, Tito?
Bé, com és que t'animes a agafar la banqueta del Molanta, home?
Bueno, doncs estava en el... Bueno, estic encara en el Baso d'Èrdola.
Perquè el teu pare és el president,
veure...
no?
Sí, portem allà 5-6 anys. Sí. I ja estava trucar... aquí al Baso i, bueno, em van trucar.
I què vas dir? Sí, me la tiro.
Sí, no, bueno, primer m'ho vaig mirar a veure si m'ho puc combinar tot, perquè dir una cosa que sí, després d'estar al 50%, no seria just. I, bueno, m'ho vaig poder combinar i finalment vaig dir que sí que podia.
Bé, normalment diuen que nou entrenador, victòria segura. Malauradament això no es va complir ahir, no?
No. Penso que el resultat va ser bastant injust, perquè la primera part podríem anar perfectament 3-0, però, bueno, al final la segona part es va anar trebant i al final en una acció amb poca fortuna, doncs se'n va escapar els 3 punts.
Bé, ja vas fer algun canvi significatiu a l'equip inicial? Algun hi ha, no? Però vull dir, vas esborotar una mica l'alineació o no?
No, vaig veure, bueno, tenim, és veritat que tenim a la plantilla moltes baixes i estem esperant acabar de poder recuperar-les i amb el que teníem vam poder fer el millor 11 possible.
Bé, i l'entrenador què et va dir? Agafa l'equip i salva la categoria o quin és una mica l'objectiu?
Bueno, el que m'han encomanat és fer un bon equip, fer un bon treball amb una bona dinàmica i fer una línia de treball que sigui estable durant totes les setmanes.
Bé, i has vist
que... I, òbviament, sí...
Digues.
No, i, òbviament, al final és treure el resultat, també. Això també ha d'acompanyar, òbviament.
Ja veus a baix, Torrellenc, Can Cartó, Espirall i Molanta, com aquell que no vol, 4 tasses, eh?
Sí, i ara nosaltres també al calendari, la veritat que és fort, però, bueno, confiem en poder puntuar i sortir ràpid d'allà baix.
I, bueno, sóc el Carlos. Encara continues també al juvenil o no?
Sí, continuem també amb el juvenil de primera i, bueno, sí que és veritat que vaig tenir que deixar l'infantil, on estava a l'S13, però, bueno, amb el juvenil, amb l'ajuda també del José, doncs estem els dos.
I 4 juvenils que han portat aquesta setmana al Molanta, oi? 3 o 4?
Sí, al final van ser 5, perquè a última hora també es va lesionar el divendres el Rai i vam haver de pujar un 5è.
Vinga, doncs, a veure si ens veiem a la Copa.
Vale, a veure, aquest podria ser un bon objectiu. de final de temporada.
De moment salvar-se. De moment salvar-se i després...
Sí, primer si pas a pas. Primer salvar-se i després, si podem arribar, millor.
D'acord, doncs, una abraçada, Àlex, i gràcies per estar en directe a Esports 21. Una Vinga. Abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada, adéu.
Bé, canvi d'entrenador, jo diria que Miguel Segura, doncs, marxa amb...
Però ara mirava lo de la Copa, està en descens i està en Copa.
Però pot jugar, eh?
Està en... No, però vull dir, sí, perquè... està en descens i està en
però
Copa.
Però que quatre penedesencs estiguin a baix, Xavi...
Ja, jo crec que és una història que es repeteix els,
sí, perquè,
els últims anys.
Tens l'Olivella amb 9, l'Hortoneng amb 10, Riudevitlles amb 10 i el Masquef amb 10. De fet, demà el Riudevitlles o el Can Cartró poden sumar 3 punts i els hi donaria molta vida, no?
Oh, que sí, de sobte que el historial del Miguel i tot això, que la jornada 7 o 8...
Alguna cosa devia passar.
Jo crec que deu haver passat alguna cosa
més. Interiorisme.
Pues de guanyar també. Vull
sí,
dir,
sí, però...
Coses com... tenir l'idea, però ostres, és difícil. Em sembla Sant Pere Riudevitlles també, el Pere Costa, doncs... També el Fumín...
Si va durar més, eh?
Sí, però també em sembla guanyant a casa el Carme, així,
ah,
les circumstàncies també... Bueno, això ja s'ajunten més coses, jo crec que...
Deu ser... Potser és més elegant treure l'entrenador ben
quan
guanyat
perd.
Que no quan
ah,
perd,
quan
no?
Guanya. Bé, dic que aquesta jornada al Capellades, Déu-n'hi-do, porta ja 8 punts de diferència, eh? Vull dir que un Capellades que...
Ho guanya tot.
Ho està guanyant tot. El Riudevitlles amb gols de Lluc Miralles i David Cugat va perdre. El Torrellent, com dèiem, va jugar bé a Moja.
Tota la segona part amb 10.
Però atenció, Moja porta 4 victòries i 4 derrotes i està doncs, com a millor equip penedesenc, eh?
Sí, sí, jo vaig ser el primer que no, sí, sí. No li donava...
Exacte.
No sé el que han fet.
Però han fet.
Sí, sí.
O s'ha fet una pretemporada més digna, ara que mateix,
potser sí, potser
que els últims
sí.
Anys les pretemporades no, es fan al setembre, ja.
Jo els he vist la pretemporada i els vam veure dissabte, i l'equip ha canviat molt, però
també,
molt.
També un equip nou, tu, completament.
Sí, sí. Completament nou, i, vull dir, i no és el mateix equip de la pretemporada que aquest.
L'Hortoneng que va perdre Ribes, i a nivell comarcal, doncs, com dèiem, 5 derrotes consecutives de l'Espirall de Rafa Moral. El Can Cartró, que tampoc no va fer mèrits per perdre, dirien que un empat potser també sí. Hauria estat just davant el Sant Esteve Sarrovires, el Molanta, que va perdre amb l'Olímpic Can Fatjó. La propera jornada, si mirem una mica els partits, home, jo destacaria sobretot aquest Riudevitlles Masquef a nivell comarcal, no? I aquest Canyelles Molanta també, però a nivell comarcal sobretot perquè si guanya el Riudevitlles no tan sols suma ell, sinó que fa cau un rival directe de la part baixa.
De la part baixa que hi ha baix.
Vinga, demà, si no sabeu què fer, Bocata, 8:45, Riudevitlles, Can Cartró, però només són 20 minuts, eh? Per tant, si comença 8:45, a les 9...
No cal prendre Bocata.
No cal prendre Bocata, ja estem a fora. Anem a la Lliga Penedesenca.
La tertúlia d'esports. La Lliga Penedesenca, o desena categoria. Resultats, classificació i propera jornada.
Antoni, anem, doncs, a la Lliga Penedesenca, que és més penedesenca que mai.
Doncs vinga, aquí també era la 8a jornada, amb aquests resultats. Riudevitlles, Unió Esportiva 0, Monjos 2, Olivella 0, Sant Sadurní 5, Penya Jove, Les Roquetes 3, Puigdalba 2, Base Vilanova 3, Sant Pau d'Ordal 0, Martinenca 5, Quintinenc 0, Ribes 3, La Múnia 1, La Granada 2, Sant Cugat i Ses Garrigues 3, Avinyonet 1, Atlètic Vilanova 2.
Classificació, els Monjos, doncs, que continua líder.
Continua líder amb 22 punts, seguit del Sant Sadurní amb 21, Puigdalba i Ribes amb 16, Sant Cugat, Penya Jove, Les Roquetes amb 15, Base Vilanova amb 12, Quintinenc amb 11, Atlètic Vilanova i Martinenca amb 9, La Múnia amb 8, La Granada i Riudevitlles, Unió Esportiva amb 7, Avinyonet 4 punts, Sant Pau d'Ordal 3 i Olivella 2.
Ara mateix, si repassem, els Monjos jugaria Copa, jugaria també Copa al Quintinenc, perquè una de les eliminatòries de promoció seria Sant Sadurní i Sant Cugat, per tant, aquí només hi hauria un lloc, el que perdés jugaria Copa, i l'altre quedaria pendent de què Puigdalba arriba. Si el Puigdalba perd, juga Copa, i si guanya, li donaria pas a la Martinenca. Pel que fa a la jornada, doncs, victòria dels Monjos, que no afluixa, el conjunt d'Òscar Martínez, Carlos, que sembla que no perdona.
No, aquest any, vull dir... No com l'any passat que guanyaven els de dalt i...
No, aquest després, any no, exacte.
I després perdien contra els equips de baix. Aquest any sembla que no, que estan més forts.
Però...
I Kevin, el Kevin Sánchez, sí, sí, el veu que està fent un espectacle.
Però fixa-t'hi que aquesta setmana juguen Monjo Ribes, dos a dalt, i Sant Sadurní Puigdalba, eh? El Sant Sadurní, que no va tenir problemes per guanyar el camp de l'Olivella, el Puigdalba, amb dos gols d'Ariel Guaman, va perdre el camp de la Penya Jove, un equip bueno, potentíssim.
Un resultat que, era, que podia esperar.
Sí. El Sant Pau de Xavi Sorroca, que és penúltim, fa una mica de mal d'ull, ja, Xavi?
El Xavi no crec que hi estigués.
No estava corrent, però l'equip sí que va jugar. L'equip va jugar, però fa una mica de mal d'ull, penúltim, no? El
bueno, ja ve una dinàmica l'any passat també de... També va ser una sorpresa negativa el Sant Pau l'any passat.
Sí, sí. La Martinenca, que va golejar el Quintinenc, però atenció que entre setmana la Martinenca va perdre 3-5 amb aquell partit de recuperació amb la Villonet. La Múnia, que torna a perdre amb gol de Salvador Coral, amb aquest la Granada 2, Sant Cugat 3, Pau Gavaldà i Joan Pons pels locals, Joel Vila, Aleix Cusco i Gerard Pedragosa pel Sant Cugat. I l'Atlètic Vilanova, que va guanyar 1-2 al camp de l'Avinyonet. Encara és molt aviat per treure conclusions, Carlos, però sembla que la part alta anirà treballada, lluitada i discutida, eh?
Si no, aquest any n'hi haurà més equips lluitant per pujar.
És una mica el que volem, no, Xavi? Que hi hagi lluita, que hi hagi...
Bueno, però jo crec que hi ha dos candidats que ja s'han sí? posat davant.
Sí, clar.
Sí, els monjos és la mala experiència...
En tres dies, tu.
És la mala experiència de l'any passat, que va tenir també una segona volta i un final de temporada mica convuls, però al final Sant Sadurní, jo crec que per experiència...
Sí, que està allà.
Sadurní, Penya Jova, monjos, Sant Cugat, sembla que ara ja...
Ja són 6 o 7 punts, que costa, en aquesta categoria, retallar 6 o 7 punts.
Aquest diumenge, dissabte, 4:45, Sant Sadurní, Puigdalba, com a partits importants.
Repassem la jornada. Si
doncs vinga, som-hi.
Doncs vinga, que la propera jornada, Quintinenc, Penya Jove, La Roqueta, Sant Sadurní, Puigdalba, Olivella, Riu de Villes, Unió Esportiva, Sant Cugat, Ses Garrigues, Martinenca, a les 6 de la tarda d'aquest dissabte, Sant Pau d'Ordal, Avinyonet, també a les 6 de la tarda, La Múnia, Base Vilanova, també a les 6, Monjos, Ribes, a 6:45, i Atlètic Vilanova, La Granada, a les 6 de la tarda.
Gràcies, Antoni, ho deixem aquí. Anem ràpidament cap a la tertúlia.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Soc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia.
La tertúlia d'Esports 21.
Bé, i amb aquest seguit que fem, no, de convidats, que vaja, els tenim programats pràcticament fins al febrer de l'any que ve, eh?
Sí, quasi,
quasi. Xavi, que ho tenim...
Està amb auge, eh?
Sortim per la tele.
Ja has treballat, que estàs jubilat.
Aquest és ho dic per la tele, aquest és el Xavi Sanz i aquest és el Carlos, jo sóc...
Què vols dir, que ens confonen?
No, però l'altre dia vaig veure un que va dir, tio, aquell del pèl així, no? Dic, sí, però bueno, la gent ho mira. Bé, tenim un convidat, home, tots són decepció, no? Disfrutem cada setmana amb els convidats. Però aquest, diríem que no és tan comarcal, sinó que és més arbitral. Ho dic bé, això, Carlos?
Sí, bueno, un nouvingut, no?, aquí al Penedès Garraf.
Bueno, tant com a nouvingut.
No, nouvingut no, però vull dir...
Tenim el millor delegat del món.
Sí, el premi que li va donar. No, el problema no és que li donessin el premi, el problema és que s'ho va creure. El problema és que s'ho va creure. Héctor Robas, bon vespre.
Bon vespre.
A veure si ho dic bé, delegat arbitral del Penedès Garraf.
Sí, perfecte.
Tot just fa mig any que ho ets, o ni això.
No,
l'any passat ja estava.
Vaig començar el setembre del 2023, aquí al Penedès Garraf.
24, bé, fa l'any.
Sí, com bé ha dit... un nou vingut, però bueno, la veritat és que en un any que ja estic aquí, doncs, pues ja em sento com de casa.
I... Per a més em va bé el rotllo,
sí,
eh?
Sí, m'agrada. És un ritme més tranquil i m'agrada més.
Que tu, de fet, no substitueixes Esteban Blanchard o ben bé no, tampoc? Perquè bueno, l'Esteban continua, no?
Bueno, l'Esteban continua vinculat fent informes.
Però aquell càrrec que diríem de cada cap de setmana està mirant qui va aquí, qui va allà, si un arriba, si no arriba.
No, això...
Això li heu tret perquè l'home
bueno, ha de descansar.
Això ho fas tu?
Sí.
Si allò que no ha vingut l'àrbit, allò que falta una hora i mitja, hòstia, no ha vingut l'àrbit. Home, espereu. Quan té que trucar un equip per...
Bueno, sí, sóc jo. Això el que dius és el telèfon de guàrdia, com es coneix.
Te'l porta algú.
Sí, el porto jo normalment.
Jo de guàrdia no, jo si tinc un problema et truco a tu, perquè tinc el directe. Suposo que tots els clubs deuen fer el mateix, no?
Sí, el que passa és que jo també estic molts caps de setmana portant la guàrdia també, i, bueno, i és això, que doncs, si el partit és a les 9, doncs bueno, s'ha d'estar mitja hora abans als terrenys de jocs.
No ens posem nerviosos, és que n'hi ha que...
Mitja hora abans, en totes les categories, és...
Totes les categories territorials, sí, és de mitja hora. Després...
Normalment arriben una hora i quan ja passa un quart ja, ja posa nerviós.
Sí,
I a més t'has d'esperar també, encara que passés, no? Ja t'has d'esperar un quart d'hora i això.
Sí, però quan falta un quart d'hora ja truques.
Sí, però he de dir que aquestes últimes setmanes, més que el tema de que els àrbitres potser estiguessin al camp a l'hora, ha estat amb les pluges. Amb les pluges es complica més, perquè, clar, suspenem partits abans de que els jugadors i els àrbitres vagin al terreny justament per estalviar viatges innecessaris i evitar riscos. I tot això també dona una feina, perquè, clar, òbviament, tu quan suspens un partit, doncs no és... Vinga, et truquen i el suspenem. No, necessito el mutu acord dels dos equips, s'ha de fer tot correctament i porta un timing.
Però qui ho suspèn, un partit, en principi, qui és?
Doncs imagina que ara aquest cap de setmana torna a ploure. No sé, i juga
a
l'Espirall amb el Gelida.
Sí.
El que sigui, qualsevol partit. Doncs aleshores un equip es pot posar en contacte amb l'altre i dir-li, sol·licitem suspendre aquest partit.
Ja diu, aquí està plovent a bots sí. I barrals i aquí no es pot
I llavors,
jugar.
Si l'altre equip ho accepta, es pot suspendre el partit. A aquest cas no només per les pluges. A vegades, doncs, si un equip té menys jugadors o per qualsevol cosa i pacten amb l'altre equip de mutu acord suspendre el partit...
Però en principi per la pluja no es suspèn un partit.
No.
És més perillós la tormenta elèctrica, no? O l'estat del camp, no?
Sí, més que la pluja, sí, són X factors, però després, realment, si nosaltres ens presenten l'equip, els dos equips, el mutu acord que no volen jugar al partit, nosaltres tampoc ho passem a competició i competició decideix, que normalment quan té el mutu acord entre els dos equips ho fa, però sí, com bé apuntes, el fet de que plogui no és motiu de suspendre el partit, sinó les conseqüències que pot comportar.
Tema arbitral, com veieu una mica? A mi m'agradava l'àrbit xusquero, no? Aquell que... Tu no els havies ni conegut, tu, Héctor.
Bueno.
Però els... Aquells que... Venga, no...
Sí, Garrote.
No te tires más y continúa, hombre,
El Torres.
Sí. Ara l'àrbit és molt... Jo diria que... Molt quadrat, amb el sentit, no? Amb molta més...
Jo considero... deixem estar quan hi ha hagut violència...
No, estic parlant de violència.
Bueno, fa 30 o 40 anys, això.
Home, això ja no ho dic.
Perquè l'àrbit estava sempre en inferioritat, però jo crec que s'ha passat de que els àrbits tenien que marxar dels camps, que ara jo crec que l'àrbit està massa protegit. Jo considero massa protegit és que al final sembla que no tingui cap responsabilitat quan de l'espectacle és l'únic que té una remuneració econòmica. Jo crec que... Jo ho veig una mica amb el futbol base, això, doncs, àrbits amb tèrmica. Amb tèrmica vol dir que no tens gaires ganes de suar. Jo crec que... I veig partits de tercera divisió i veig àrbits que són esportistes d'èlit, perquè tercera divisió l'àrbit arriba abans que el delanter les jugades. Jo crec, No sé si és perquè no acaba de ser vocacional, al final és una manera...
Una forma, si has de ser vocacional, si
una forma de guanyar uns diners prou respectables, però sí que veig que sí que n'hi ha, com tot, no? No es pot generalitzar, però a vegades veig que la gent, mira, va passar el dissabte del matí, fa tres partits seguits aquí, i aquesta apatia a mi sí que a vegades em molesta.
Héctor, aquí la tens.
Sí, no, la veritat és que...
T'ho dic, que porto 1.000 i pico partits jugats.
Bueno,
jugats, almenys
sí.
A l'acte.
A l'acte, sí.
I veig 3 o 4 partits d'àmbit molt diferent, sí, perquè jo tercera divisió...
Però no, que estaríem que l'àrbitre és passional, no? Té que tenir una mica d'aquest tema passional.
Va haver una urgència, va haver un moment que també fa uns anys que es va quedar sense col·legiats o manca, no?
Bé, ara, com bé apuntes, intentaré respondre. Imagino. Bueno, el que sí que és cert és que en el futbol hi ha hagut molta... O sigui, en el món del futbol, no només arbitralment, sinó el futbol, bueno, en 20 anys, jo per exemple, jo fa 20... vaig començar a arbitrar...
Em permets una cosa? No, ja que t'he fet tot això, jo, més que a vegades la patia, és que jo crec que un àrbit s'equivoca, és normal, però a vegades el demanar disculpes. Perquè tots els d'aquí hem vist partits un fora de joc a quarta catalana, és impossible estar dit, sí o no? I a vegades doncs has de demanar disculpes, dir, escolta, no ho veig, és que a mi m'ho ha dit algun àmbit, que vols que ho vegi?
No,
si el partit abans per la tele de Champions no ho hem vist 5, m'entens? Però a vegades aquella disculpa també, però almenys a mi em
comporta. Jo et puc parlar de la meva experiència personal, perquè jo vaig ser àrbitre de futbol durant 20 anys, que és el que una mica estava apuntant abans, que vaig començar a arbitrar l'any 2000. De fet, no sé si vaig arribar... No, jo no em considero esportista d'èlit, però vaig arribar a ser àrbitre de tercera divisió, que abans ho has dit, que els àrbitres de tercera divisió...
Diguem-ne admiració, si no has de mirar el físic que tenen.
I òbviament, abans vaig jugar a futbol també uns anys, i òbviament el futbol ha canviat molt en aquests anys. I del tema, el que m'ha agradat és aquest tema que has comentat, que quan un àrbitre s'equivoca en un partit demana disculpes. Primerament, en un camp de futbol i a la vida i a tots jocs, tothom fa errors i encerts. De fet, quan un equip marca un gol és perquè és errada de l'equip, l'entrenador pot cometre errors fent alineació, els jugadors jugant, els àrbitres, òbviament, també poden cometre encerts i errades, però el que sigui, jo et puc dir, la meva experiència és que jo quan arbitrava un partit i alguna persona em protestava o em preguntava una cosa, amb educació, sobre un fora de joc, sobre una saca de banda, qualsevol cosa, si jo no estava segur del que havia xiulat, jo amb total naturalitat deia, des de la meva posició em sembla així, jo ho he vist així, potser m'he equivocat, però ho he vist així. I normalment a mi m'ho entenien. I realment jo és el que també els hi transmeto als àrbitres, que quan algú et fa una protesta, una puntualització, quan sigui d'una manera educada, no és el mateix. Quan et venen a parlar tranquil·lament, quan et venen amb els braços aixecats, cridant, si et venen a parlar bé, no hi ha cap problema. De fet, a mi m'ha semblat sempre més productiu dir, mira, jo des de la meva posició ho he vist així, potser m'he equivocat, potser no, però que no dir... No, això, jo he pitat això i punt, i aquí no es parla. A mi personalment m'agrada més la primera opció i realment resulta més efectiva. A mi, almenys quan vaig arbitrar, em va resultar més efectiva perquè els jugadors ho entenien més que si no em tancava en banda i amb mi no es pot parlar. No, jo penso que s'ha de parlar i això és una cosa que jo els intento dir als àrbitres, el que, òbviament, doncs cada àrbitre en el seu terreny de joc té la seva personalitat.
Però es pot parlar amb els jugadors, Héctor? Perquè hi havia una mica la normativa que podies parlar amb el capità.
Bueno, això és una normativa que ha sortit aquesta temporada. Que el que diu és que només el capità és la persona que pot parlar amb l'àrbitre, que no protestar. Que moltes vegades es pensa que el capità pot protestar justament. El capità és el que té la responsabilitat de tenir una bona conducta. És el...
No, però, per exemple, amb el bàsquet, tu mires malament a l'àrbitre i és personal, o tècnica, ja, eh? Vull dir, és inimaginable que un jugador protesti amb un àrbitre a bàsquet, no? No sé si s'arribarà això amb el futbol. També és cert que avui dia l'àrbitre està molt més respectat que no pas fa uns anys, no és?
A mi a Sitges em van treure una vermella per aixecar-hi els braços.
Home, que tu també, i de delegat.
I no vaig dir res, de delegat, per aixecar els braços.
Per Sitges. Jo no he jugat.
La vida vermella.
Jo no he guanyat mai. Si no he guanyat mai.
No he dit res. És que has aixecat els braços. I a sobre vermella. Jo aquest partit no ho vaig entendre.
És que el futbol... Hi ha molt contacte, també, només que el bàsquet, en aquest sentit. I, per tant, un jugador pot estar 120 pulsacions o 140. Vull dir que tot això, també, a vegades, és entendre-ho i assimilar-ho, no, Xavi? Tu, que has jugat més que ningú dels d'aquí.
Jo crec que, al final, com moltes coses de la vida, amb la naturalitat...
Exacte.
Amb naturalitat passa, perquè si fallem, posem allà. Jo crec que, a vegades, quan es agafa massa protagonisme o quan es vol compensar. Jo crec que quan compensar és un dels...
Però un àrbit sol a la tercera catalana, per exemple, jo crec que és poc, eh? Ja ho sé que no poden ser liniers, no? Però, ostres, veure com ahir amb aquest Sant Can Castelló, Sant Esteve, veure els fores de joc i estar sobretot... Hòstia, és molt complicat, eh?
Bueno, sí, ara, és complicat, és pràcticament impossible. Hi ha partits de tercera catalana que van amb assistents, bueno, perquè ho sol·licita un equip, o bé a final de temporada, que sí, la federació sí, ja els posa d'ofici, sí. Però, bueno, clar, és un tema també del nombre de partits i el volum de partits que hi ha, que, de fet, bueno, és un indicatiu de la bona salut del futbol penedesenc i català en general, i de la bona tasca que s'està fent des de la federació, que vull dir que hi ha molts partits, el volum de partits és molt, molt elevat, això és que la gent li agrada jugar a futbol i està a gust, i òbviament, clar, també amb això, per arribar a tot el volum de partits que hi hagin àrbitres i també assistents, doncs clar, és complicat, perquè clar, si hi ha un àrbitre a la tarda a la Granada, no és el mateix que n'hi hagin tres, els altres dos poden...
Un que em diu, pregunta-li per l'organigrama del Col·legi del Penedès. Series tu com a màxim responsable, Héctor?
Sí, sí, sóc jo.
I després, a nivell de nominacions i això, qui teniu actualment?
El partit està designant el Carlos Javier García.
Ah, que havia jugat amb el Nàstic poc, perquè era molt dolent jugant a futbol, però havia jugat alguns minuts amb el Nàstic.
Sí, sí.
Ell és el que designa.
Sí, ell està designant els partits. I després està la Ilenia Sánchez, Ilenia, que és àrbitre de femenina de la màxima categoria, de la Lliga F.
Serien els que nominen?
No. El que nomina només és el Carlos. Com m'has preguntat una mica per l'organigrama, a la part tècnica de formació està la Ilenia, Sánchez Miguel, el Vicente Morales, que és assistent de tercera federació, està portant el tema de seguiment dels àrbitres.
I després tu, com a màxim responsable, que és el que deus anar controlant una mica, perquè estàs aquí i també estàs al Baix Llobregat, potser?
Sí, bueno, jo vaig ser, com bé apuntat abans, jo vaig ser àrbitre des de l'any 2000, el meu primer partit va ser el 12 de febrer del 2000, fins al 2020, fins a l'octubre del 2020, que em van oferir ser responsable arbitral des de la federació al Baix Llobregat, que és la delegació on jo sempre he estat, i després de 3 anys estan portant el Baix Llobregat, em van oferir també venir aquí al Penedès Garraf, que és quan vaig començar la temporada passada aquí.
I una mica com esteu d'àrbitres? Perquè sempre deien, quan hi ha crisi surten àrbits, quan hi ha bonança desapareixen àrbits, no amb el futbol, en general, no? Hi ha àrbits, es pot treballar bé en quantitat, vull dir que no és allò que vagis...
Sí, no, la quantitat d'àrbitres no és problema. I
quants en teniu ara?
Al voltant de 90.
Està bé.
Sí que és cert que tenim 90, una altra cosa és que estiguin en actiu els 90, perquè a vegades doncs, hi ha lesionats o gent que per X motius no està disponible, però la plantilla és de 90 àrbitres.
I quants partits feu al cap de setmana?
Al cap de setmana fem a la delegació entre 190 i 200-210 partits són els que n'hi ha, depenent de la jornada. Normalment, bueno, sempre estem fent tot el que són partits de l'Alt i del Baix Penedès i el Garraf. El que passa és que, bueno, alguna vegada hem de fer més partits que ens desvien des de la delegació de Tarragona.
Clar, perquè l'Alt Penedès crec que si ho demana segons quina població, no sé quina... És més a prop venir d'aquí que no pas de Tarragona.
Bueno, no? És que, de fet,
tenia aquesta norma, crec.
Bueno, no sé norma exactament, sí que és cert que tenim molts camps que són del...
Banyeres,
que són del Baix Penedès, que estan ja delegats al Penedès Garraf, perquè, clar, hi ha clubs que, per exemple, Sant Jaume dels Domenys pertany al...
Baix. Penedès, quasi.
Sí, però és Tarragona. I, de fet, quan han de fer algunes gestions, han d'anar a la delegació de Tarragona i tenen molt més a prop la del Penedès-Garraf. I, bueno, tenim també la Bisbal del Penedès. Camp Joliu, també. Tot el que hi ha a l'Arbós.
I com ho veus, el Penedès, el futbol? Ja no sé, a nivell... no és tan competitiu. Potser és més... em refereixo competitiu... pel Baix Llobregat, totes aquestes zones que hi ha futbol per tot arreu, però aquí, amb la població que som, diríem que són molts els equips, no?, el futbol.
Sí, bueno, he de dir que, sobretot, teniu una categoria de quarta catalana amb molta personalitat. És un grup maco i que és competitiu. El que sí que trobo és que, doncs, comparant una mica amb el Baix Llobregat, que m'has parlat que hi ha més competitivitat, no et sabré dir si és això, però jo el que sí que veig és que aquí hi ha més sentiment de pertinença al poble,
al municipi.
La gent s'estima més el seu club i allà al Baix Llobregat està tot com ja molt a prop de Barcelona, molt massificat i a vegades doncs, una persona canvia d'equip fàcilment i aquí hi ha...
Hi ha sentiments de club.
De veritat. Digue, Xavi.
Altres temes jo crec que a vegades, sense entrar en detalls, perquè tampoc no el tinc ara, però veus àrbits molt joves pitant a vegades doncs, a juvenils i són juvenils, o ells són de 16 o 17 anys, que crec que si ho fan bé són els putos amos, però que en general... és difícil, no? Perquè
bueno, jo...
Ja ho sé que a vegades voleu promocionar, però has de tenir molta personalitat.
Jo...
No ell, sinó també amb qui, amb una edat de juvenil, que la gent, doncs...
Jo et puc parlar una mica en primera persona, bueno, en pretèrit, perquè, de fet, jo vaig començar a arbitrar, com he dit abans, al febrer del 2000. No he dit encara la meva edat.
Pues 22 anys, quan vas començar?
18, poder.
Bueno, jo ara, aquest novembre, en res, faré 40 anys. Això vol dir que...
Començar amb 20.
No, amb 15. 16, amb 16. Amb 15. 15, amb 15, 16. De fet, fa dues setmanes em van donar el premi, un reconeixement a la nit de l'arbitratge a Sitges pels 25 anys.
Menys a mi, tothom.
Aquí tenim.
Millor àrbitre.
No, millor àrbitre no. És un premi totalment objectiu perquè són per fer 25 anys. No és perquè sigui ni bon ni dolent, són 25 anys.
Segons també té.
I aleshores, clar, jo em vaig trobar amb 15 anys començant a arbitrar, amb 16 pràcticament fer juvenils, amb 17 ja estava el que és la categoria, l'antiga segona regional, que ara és la tercera catalana.
Anaves amb el pare, també anaves a pitar amb el pare.
Home, clar, perquè fins...
17 anys?
Sí, perquè no vaig cometre cap il·legalitat de...
Però incorpores l'arbitratge per diners, per passió, perquè t'agrada... Una mica, quina és la teva arribada, Héctor, al món arbitral?
Per jugar tot el partit. No, jo de fet des de petit una mica ja m'agradava i em feia curiositat i bueno, de fet a l'equip on jo jugava al Futbol Club Sant Boià, vaig jugar fins a infantils, el germà d'un dels meus companys, el seu germà era àrbitre i bueno, a partir d'ahir li vaig començar a preguntar com ho havia de fer. De fet, el primer any que vaig anar em van dir, torna l'any que ve, que ets massa jove.
Però, per exemple, a casa la mare que et va dir, sí, nen, sí, fes d'àrbit.
No, mai em van posar cap impediment. No els hi feia gràcia, però no em van posar cap impediment i sempre em van ajudar i em van portar a tots els camps. I bueno, el meu pare és més tranquil i no entrava tant. La meva mare alguna vegada la vaig veure mentre estava arbitrant... per allà agafant els cabells amb alguna, però ells sempre m'han ajudat i la veritat és que m'han recolzat molt i, bueno, i a part jo, per mi, l'haver començat a arbitrar des dels 15 anys, per mi és bueno, la millor decisió que he pres i, bueno, i m'ha canviat la vida per complet i, de fet, si avui estic aquí, és una derivada d'això.
Sí, no, segur.
Ens hem acabat els menors d'edat de 18 en avall, han de portar un braçalet, o porten
sí,
un braçalet.
Sí, això perquè hi ha sí. gent que... Tu sabies tu, Xavi, o no?
No, no, no.
Sí, de tant se n'avall, sembla que porten
no,
un braçalet.
No, 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 a veure, expliquem, un àrbit surt amb, una, amb un braçalet, que vol dir que no té 18 anys, o...?
Bueno, ara, bueno, tots els àrbitres bueno, porten aquí un parche.
Tots? Bueno, tots, tots.
Tots, t'explico abans, sí, abans com funciona, que han de portar un parche que és prou a la violència, que és una, sí, in, una iniciativa de la Federació Catalana, sí, bueno, com el protocol Sergi Insuls, que sí, si voleu sí, després sí. us comentaré. I, bueno, i des d'aquesta temporada el que s'ha fet és que els àrbitres que són menors de 18 anys no han de portar aquest, diguéssim, aquesta...
No, violència.
Aquest, no, violència, i porten un braçalet que és identificatiu de que són menors de 18 anys.
I això quin... Per què? Un... Només perquè la gent ho sàpiga, diríem.
Bueno, de... sí, per conscienciació de la gent, que és, bueno, que és quan van al... Lamentablement sabem que a vegades quan la gent va a un terreny de joc sembla que té dret a qualsevol cosa, a vegades. I, bueno, i una mica doncs, per intentar frenar i esmorteir i que entenguin que, bueno, que és gent també que estan en edat de formació i, bueno, i tenir paciència i cuidar la gent, perquè podria ser el seu propi fill el que estigués...
No, no, segur.
Sou, sou conscients que la gent no sap el reglament, no? D'ahir mateix et podria dir dos o tres jugades de, no, de desconeixement. M'imagino desconeixement perquè la bona voluntat ja la poso per davant, però jo crec que falta a terra. No pot jugar un jugador, sí, no pots retenir la pilota a jugar, i altres jugades així...
Jo...
I no, jo m'hi trobo i ho veig, i m'imagino que és falta d'això. I després, un tema, no sé si no sé qui pensa això, algú de Catalunya pensar que Vilafranca, el municipal de Vilafranca, fa 30 o 40 anys que no hi ha hagut cap incident. I cada mes ja... dels que fem els partits jo sóc el més conscient, perquè també he jugat més i està més en contacte amb l'àrbit, i costa pitar i tot això. Jo, el primer, jo mai, normalment, ho saps, perquè l'Antoni a vegades, el Lluís sempre critica més l'àrbit que jo no critico, però jo no sé, no es valora de vegades aquests camps. La gent, al final, no em faig dir noms, i equips de tercera divisió que hi ha hagut invasió de vestidors, i ja sabem on està el futbol conflictiu. I al final sembla que el Vilaposo, el Vilafranca, on poden haver molts equips de Catalunya, que mai hi ha hagut un incident, i sembla que al final sigui fàcil pitar, no? Al final jo trobo una incongruència absoluta, que no va cap a la teva persona, m'imagino. És un comentari...
Que va cohibit, no?, amb aquests camps.
Bueno, al final, Vilafranca, jo crec que amb un senyor delegat, que és el Pepe Fos, també, que sempre l'acompanya, jo mai hem sentit el Pepe d'allò, vull dir, també és una persona implicada, que no hi hagi cap problema, però al final sembla que... Bueno, és fàcil pitar Vilafranca, no? En comptes de dir, ostres, valorem el que hi ha aquí, aquest camp del Vilafranca, que no hi ha hagut.
Héctor, no passo palabra.
Bueno, no, jo simplement puc parlar de la meva experiència personal, perquè...
No és un lloc conflictiu, diríem, no.
No, però vull dir, no és un lloc conflictiu, però jo vull dir que jo he arbitrat a camps de tota Catalunya i si vas a arbitrar amb por... doncs millor que no baixis. Jo entenc que potser des de fora es veu d'una altra manera, però jo personalment m'ho he de dir que, òbviament, vaig venir al municipal de Vilafranca per fer el vaig arbitrar a tercera divisió al Vilafranca, també un partit de Copa Catalunya amb el Nàstic, i he de dir que era un camp que, bueno, òbviament, doncs m'agradava venir, i el Pepe Fos, un senyor, perquè jo porto història d'àrbitre, però hi ha encara més de delegat.
Escolta, ens queden 5 minuts, ha passat volant el temps. Parles d'aquest projecte que esteu engegant i que passarà per Vilafranca, perquè ho vau presentar, però jo sóc molt justet amb això, no ho vaig acabar d'entendre de què es tractava.
Bé, jo ara us ho explico. De fet, encara no està del tot decidit, perquè seran els clubs qui ho decideixin. Bueno, és una iniciativa que vaig engegar el 2021, va ser la primera edició, el 2020 es va voler fer, però per la pandèmia no va poder ser, i bueno, jo tenia la idea de... Bueno, jo sóc corredor de trails de muntanya, m'agrada córrer per muntanya i fer esport, i bueno, i vaig intentar doncs crear una iniciativa per unir el futbol amb ser solidari i poder ajudar algú. I bueno, juntament amb la Federació, en la Fundació de la Federació Catalana i amb Creu Roja Joventut, doncs, bueno, jo els hi vaig proposar la idea de que podríem anar corrents de camp a camp, vaig començar fent-lo al Baix Llobregat, i anar recollint joguines que el club hagués...
O sigui, això quan ho feu, Héctor?
Això serà, perdoneu que no ho he explicat, sí. Està previst pel 13, 14 i 15 de desembre.
I la gent s'ha d'apuntar per fer això o passos sols?
Això els clubs han rebut un correu intranet i aleshores els clubs que es volen unir...
Per exemple, sortiu, per dir alguna cosa, del camp de l'Europa.
Sí.
Doncs a l'Europa aneu a
Sant
Andreu.
Sí, sí.
Tots.
El que fa el repte sóc jo sol. El que passa és que es pot unir qualsevol persona. De fet, altres anys han unit àrbitres. Si algú d'un club es vol unir algun tram, es pot fer. I, de fet, quan tinguem el recorregut ja és el que el tinguem fet, nosaltres el comunicarem i qualsevol persona que s'hi vulgui...
I quan arribeu al Penedès, per on t'entreu?
Doncs...
Jo
et puc explicar l'experiència de l'any passat, que va ser el primer que ho vam fer, vam passar al Penedès, que el que vaig fer és... vaig arribar a la nit a Vegas, a les 10 de la nit o així, i aleshores vaig fer travessa nocturna per una mica a Girra 92 i la pista que porta cap a Plana Novella, i vaig anar a parar a Sant Pere de Ribes.
I allà vas agafar els regals, diríem.
Sí, al camp vam anar a l'Aitana Bonmatí Conca.
I de Sant Pere?
De Sant Pere vam anar fins a Cubelles, al Pons i Ventura.
Això és Garraf.
Sí, Penedès Garraf, sí. I d'aleshores, des de Cubelles, vam fer una diagonal pujant al Puig de l'Àliga i baixant-lo, i vam venir a parar a Vilafranca. I després de Vilafranca vam anar a la Granada...
Aquí es pot fer seguir, la Granada,
sí.
Pujar...
Sant Sadurní, vam anar a Sant Sadurní, després vam anar a Sant Llorenç d'Hortons i vam acabar a Gelida.
Sí, per casa anem amb el camió enrere, tu i jo, Xavi, anem cargant el gel.
El David Meca també feia coses, sempre de nit.
I l'objectiu que teniu és recollir joguines.
És recollir joguines pels més desafavorits, i les joguines el que es fan és es reparteixen per la zona on s'han recollit, que de fet aquest any, a part de que jo a la crida s'ha fet als clubs del Barcelonès, Baix Llobregat i Penedès Garraf, també es fa una crida a tots els clubs de Catalunya, i totes les joguines que es recullin doncs, aniran pels més necessitats.
Bé, queden un minut, vols un minut i mig, mal comptat. Alguna cosa, Xavi?
Bueno, jo sí que també igual tot el que he criticat sí que... Que jo em miro, jo sobretot, clar, veus de tercera divisió, que clar, és un altre nivell, no?, de remuneració econòmica i tot això, però vull dir que jo sempre he pensat que crec que aquests últims anys s'ha intentat aconseguir, és l'àrbit, doncs, integral dintre. No jugo un partit i hi ha un àrbit, no, jo crec que l'àrbit és, jo crec, un esportista.
Correcte, correcte, jo sempre ho dic.
De l'espectacle, m'entens?
Carlos, alguna cosa?
No.
Ho veus tot clar?
Sí.
La setmana que ve porta'ns el diploma de millor delegat, home.
Ja el portaré.
Héctor, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens ha passat volant el temps, eh?
No, a vosaltres també, sí. Ja ens hem de marxar?
Sí, sí, ja s'ha acabat, és que em fan fora. Recordeu, la propera setmana que us veieu amb uns quilets més, que abans del partit no sabeu què fer, doncs tindrem la Laura Julià, que és dietista, i us dirà que no sé si es poden beure unes cerveses o bocates calents abans del partit, Xavi?
Jo crec que tot
es pot fer. Gràcies, Joan Amat, a les vies de so a dins, a Penedès Televisió, en Joan Mestres. Tornem dilluns.
De col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 2:15 de 9 del vespre, a les zones de Ràdio Vilafranca.